Psychopath. Avui dissabte 17 de maig, des del mes passat, que vam fer el darrer programa, hem tingut entre el voltant d'activitats, doncs, hem tingut doncs, la Setmana Santa, hem tingut Sant Jordi, un dia important i senyalat per la nostra cultura, i aquí avui, dissabte 17 de maig, estem amb vosaltres. Avui, el programa 130. Un programa 130 ja, des de l'any 2008, un programa mensual col·laborador de Ràdio Falset. Sempre en aquests moments, molt important per la igualtat de les persones i a partir de l'equitat. Aquí, cada mes, ens trobem per parlar d'activitats culturals, socials, i com no, totes al voltant d'un valor, un sol valor. Important és els drets humans i la igualtat de les persones. Aquest programa es pot escoltar per antena, escoltar per internet i també es pot escoltar quan vol i quan pot, baixant-se a nivell de les audicions de la pàgina web. Pot escoltar aquest programa a qualsevol moment, i a tot arreu del món que hi hagi internet. En aquesta tasca que és anar a fora del privat i trobar-se amb persones a l'hora d'explicar què fan, però també donar a conèixer el priorat i invitar-los a que ens visiten. En aquest cas, l'entrevista a Marc Bosch i Miquel Carr, el que es diu un duo blanc i negre. Es diu duo blanc i negre i són cantants i són músics. Bueno, bon dia.
Bon dia.
Com et dius?
Jo sóc el Marc Bosch Manzano.
Bueno, i esteu un grup, una parella, no? Feu concerts, no?
Sí, som un grup, realment som un trio, ens diem Trio Blanc i Negre, i fem concerts per Catalunya, de música antiga, música clàssica. Avui hem fet un concert excepcional de repertori de Setmana Santa, tot complet, repertori nou, i ens donem això a conèixer com a Trio Blanc i Negre d'aquest tipus de música que queda molt bé a les esglésies.
Esteu disponibles a tota Catalunya i al Priorat, no?
Sí, tant. Estem disponibles a qualsevol lloc, sí.
Quantes peces eren avui al concert?
Eren aproximadament unes 15 peces, 15-16.
15-16 peces.
Sí.
I és tot al voltant de la Setmana Santa, dels misteris, de tot a nivell de l'Evangeli.
Sí, és tota la Setmana Santa, des de prèviament, des de la Quaresma, passant per Diumenge de Rams, Dijous i Divendres Sant. I és tot aquest temps de Jesús que es prepara per la crucifixió.
A veure, nosaltres fem aquest programa, el fem obert a tot el lloc, al món, i invitem. Tu coneixes el Priorat? Has estat alguna vegada?
Sí, he estat algun cop, sí.
Sí, a Montsant, a la Cartoixa, tot això el coneixes, no?
Sí, a Falset, sí.
Falset, molt bé. Sí, sí. Aleshores, doncs bé, si has de venir al Priorat, també ens pots ficar en contacte amb nosaltres i també et podem orientar, perquè estem col·laborem amb el Parc Natural Serra Montsant i també, doncs, a vegades, a dir, on puc anar més, i això, a l'estiu, que hi ha molta gent a Siurana, doncs, a la millor no es pot anar a Siurana, val més que vagi a un altre puesto, perquè no podrà pujar dalt, no? De totes maneres, tu quants anys vas estar estudiant allí a Montserrat?
Ah, jo vaig estar allà a l'Escolania de Montserrat dels 9 fins als 14 anys, o sigui, 5 anys.
5 anys. I bueno, i quina experiència t'ha donat això? A més d'estudiar, suposo, estudieu allí?
No, allà l'experiència que m'ha donat és sobretot estudiar molt, molt de música, també t'ensenyen a tots els coneixements de l'escola, com qualsevol lloc, però sobretot això, tens gran facilitat després amb els instruments, amb la lectura de la música i coneixes molts repertoris de música antiga i res, això ho hem posat ara en pràctica amb el nostre grup.
Molt bé. Doncs bé, moltes gràcies per participar i que bé, que tots els que estan escoltant, doncs, com ha comunicat, estan oberts a vindre al Priorat. També si hi ha algun nen, són nens, no? O nenes també el que poden vindre a Montserrat?
De moment hi ha l'Escolania que són nois, són nois entre 9 i 14 anys, com he dit, i ara també han fet un cor nou que es diu l'Escola Cantorum, que és ja entre 17 i 24 anys. Ja és de nois i noies més gran. Aquest és de noies, també.
Molt bé. Si algú està escoltant i té veu a nivell dels seus fills o nets o filles, no? L'edat més per entrar, quin és? Per entrar...
A l'Escolania?
Sí.
A l'Escolania és 9-8 anys.
9-8 anys.
Sí.
Pues molt bé, moltes gràcies per aquesta commemoració del mil·lenni, no? Que això té relació amb el mil·lenni, de la fundació, no? Del monestir.
Sí, això té commemoració aquest any, aquest 2025, amb el mil·lenari de Montserrat, i s'estan fent celebracions amb concerts, amb pregàries, amb més celebracions per commemorar això, el mil·lenari de la creació del monestir.
Doncs moltes gràcies. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, com ens dieu Blanc i Negre, no?
Sí.
Què ve això, Blanc i Negre, dos cantants de la Coral de Montserrat que aneu pels pobles a fer aquest repertori de musical?
Sí. Bé, perquè els escolans es vesteixen de blanc i de negre, és a dir, porten la saia i el roquet, i com que nosaltres venim d'allà, no?, i portem aquesta tradició i tot aquest aprenentatge, encara que no ens vestim de blanc i de negre, el nom ve de la vestimenta dels escolans.
Ah, bé, va ser la inspiració, no?
La inspiració.
Llavors, si vols venir al Priorat, doncs te'l presentarem.
Sí.
És un espai fantàstic, de natural, de paisatge. La Serra Montsant, vull dir, és espiritual.
Sí.
La Cartoixa és Caladell, vull dir, tot el set. Doncs bé, estàs invitat aquí a nosaltres. Escolta, com et dius?
Jo, Miquel.
Miquel, bueno, doncs vosaltres dos feu-lo aquí, aquest grup, no?, de Blanc i Negre, i esteu disponibles a anar per tota Catalunya, no?
Sí. Bueno, de fet, ja hem anat més o menys per tota Catalunya, però el propi Priorat no hi hem estat.
Doncs bueno, a veure si ara la pròxima vegada sigui un èxit, i pugueu venir per allà, d'acord? Vinga, una abraçada. Aquí, a Ràdio Falset, Priorem Priorat. Avui parlarem també sobre una entrevista amb un professorat de Cuba, que tenim contacte amb, al voltant de la RED, en castellà és RED, d'IMEDU, una red didàctica i multimèdia de professorat a nivell internacional i també de Cuba i d'altres països, com Argentina, Venezuela, etc. I també les jornades del Centre d'Estudis Falsetans. Han estat unes jornades intenses, perquè han estat les jornades de la Baronia Intensa, que ha sigut la tercera edició, i les jornades de l'aniversari dels 700 anys del Comtat de Prada. Tenim aquí a Josep Baquer, president, de la Coral de...
Amics Cantors de Marçà.
De Marçà. I avui heu fet una trobada a nivell comarcal de corals, no?
Sí, hem fet la 12a trobada de corals del Priorat. Hem aprofitat també per fer l'aniversari dels 25 anys de la Coral de Marçà. És a dir, hem fet una festa duplicada de corals del Priorat i del 25 aniversari de la nostra coral.
Molt bé. Ah, llavors, s'heu trobat aquí tres corals, no?
Ens han trobat tres corals. Les corals que encara mantenim, diguem-ne, l'àmbit coral i l'ímpetu coral al Priorat, que som la Coral de Cabassers, la Coral de Falset i la Coral de Marçà.
Molt bé. Aleshores, estan molt bé perquè heu fet una intervenció, primer una coral, després l'altra i l'altra, i després heu fet una coral a nivell global, no?
Sí. Han fet un cant conjunt, han fet unes cançons de cant conjunt, cada un dels tres directors ha dirigit la seva part i ha quedat un concert molt, molt bonic, molt bonic, molt, molt de la nostra, d'aquesta festa tan maca.
Pues ha sigut una joia poder estar aquí entre vosaltres, un dia tan senyalat, vísperes de Montserrat, de Santa Montserrat, i bé, aleshores, doncs, molta sort i estem en contacte de tot el que feu, eh?
I tant que sí. Ara ens toca vindre a Cabassers.
Ah, això. Vinga, doncs, fins aviat. Vam estar el passat dia 26 d'abril a Marçà, a l'església, on es va dur a terme el concert. Hi havia tres corals, com ha dit en Josep Baquer, president de la Coral de Marçà, i entre elles van estar, doncs, com ho ha dit, la de Cabassers i la de Falset. Nosaltres ara tenim Montserrat Givert, presidenta de la Coral de Cabassers. Va ser interessant també, aprofitant l'ocasió, que vam descobrir, doncs, vam veure unes fotos, vam fer a part del gran grup, no?, que suposava les corals, les tres corals, també, doncs, de la Mare de Déu de les Malalties, que Marçà té de Modest Nené, que és escultor, que va néixer a Reus, va morir a Bata, 1914 a Reus, 1983 a Bata. Doncs bé, aleshores va ser una ocasió molt interessant aquesta trobada. Per la teva part, Montserrat, presidenta de Cabassers, com va suposar per aquest gran grup, que quan sou quines perspectives teniu, i com també ha dit el Josep Baquer, que també aviat vindran a Cabassers?
Hola, molt bones. Doncs sí, em dic Montse Givert i sóc la recent nombrada presidenta de la Coral Cantacors d'aquí de Cabassers. La Coral Cantacors és una coral molt jove, que està formada de 43 cantaires, dels quals 14 són sopranos, 16 contralts, 6 tenors i 7 baixos. La coral Cantacors va néixer de la passió per la música d'un grup de gent, no? I quan vam presentar aquesta inquietud al nostre director, el Ricard Gimeno, no va dubtar en cap moment de posar-ho en pràctica i posar tot de la seva part. El 7 d'octubre del 2023 vam començar amb els primers assajos. En aquell temps només havia, la coral només la formaven 32 cantaires, s'ha anat ampliant al llarg del temps. I res, coincidint amb la festa major amb honor a Sant Blai, el 4 de febrer del 2024, la coral Cantacors ja va fer la seva primera actuació, el seu primer concert, aquí al poble. Després vam fer un concert d'estiu, a l'agost, i per Nadal també van fer un concert de Nadales, tot al poble de Cabassers. El 2 de febrer del 2025 vam inaugurar el primer aplec de corals i vam convidar a la coral Veus de la Terra de Reus, on va ser tota una experiència molt agradable per la gent i vam poder intercanviar diferents opinions musicals. També ens va agradar molt que ens dirigís un altre director, va ser la nostra primera experiència. Finalment, aquest dissabte, com heu dit, el dia 26 d'abril, doncs es va inaugurar el nostre primer concert fora de casa. Vam estar convidats per la coral Amics de Marçà, vam anar a Marçà i vam ser partícips d'una doble celebració. En primer lloc, vam celebrar el 25è aniversari de la coral Amics de Marçà, i en segon per la 12a trobada de corals del Priorat. En aquesta última van participar Amics de Marçà, la coral Vila de Falset i nosaltres la coral Cantacors de Cabassers. També va ser una experiència inolvidable i que ens va agradar molt. Les perspectives de la coral Cantacors és continuar amb els concerts que tenim previstos per aquest estiu i, sí, com no, ara fer aquest rol d'amics que tenim al Priorat i un dia poder-los hi tornar a la visita aquí al nostre poble. O sigui, estaríem molt contents i molt agraïts. Moltes gràcies.
El passat dia 26 d'abril va haver una trobada de tres corals aquí a Marçà a l'església, i vam poder veure la Mare de Déu de les Malalties, la patrona del poble, que està també aquí amb una imatge que està dins del sagrari i després una imatge a l'altar. Tenim a nosaltres la filla de Modest Jagdé, l'escultor, que va dur a terme en 1940 la imatge. Bé, què ens vols comunicar en aquest fet? Perquè realment, una trobada de centenar de persones, de més d'un centenar de persones, que es van trobar aquí de tres corals i que bé, van poder observar l'altar i també el sagrari i també totes les imatges que tenen aquí a l'església.
Hola, què tal? Bona tarda. Miri, sí, la trobada de corals del Priorat, que la va organitzar la coral Amics Cantors de Marçà, que celebraven el seu 25 aniversari, que també ens unim naltros a aquesta felicitació de l'altre dia. Va ser un gran concert, molt, molt contents tothom que va assistir, perquè va valdre la pena. Doncs, Modest Jagdé rep l'encàrrec de la senyora Teresa Piqué Castellví de fer una talla de la patrona de Marçà, Nostra Senyora de les Malalties, una talla estofada i policromada amb or fi. Bé, sabem que l'església parroquial de l'Assumpció de Maria de Marçà va ser destruïda pròpiament amb els aconteixements de l'any 1936. Però amb els anys 80, tenim ocasió de contactar amb l'Associació de la Mare de Déu de les Malalties i tingué molt interès la seva presidenta, tant que es va ser convidada a donar una xerrada amb motiu del 5è aniversari del traspàs de Modest Jagdé, que va ser sobre el 1988, i aquesta xerrada va ser biogràfica, va assistir moltíssima gent i va ser un èxit perquè vam ser rebuts amb molt de carinyo i molt d'interès. Inclús a la revista del poble consta aquesta obra i l'artista amb aquell número d'aquell any, però a més amb altres números també s'ha fet referència. Els fills que es troben residint a Barcelona també l'encarregaren un altre temps després. I així és que n'hi ha una de Modest Jagdé a Marçà i una de Modest Jagdé a Barcelona. Que aquesta es veu tots els anys a la capital condal amb tothom que vol anar-li al seu dia a resar i a tindre un contacte d'aquest tema, sobretot a la festa major del poble. Va fer unes altres obres, però ara que centrem-nos en aquesta, es troba el Sagrari, i aquesta trobada anual de vida creixent de fa uns anys també vam poder ser-hi, es va poder visitar. Vam tindre l'ocasió, una invitació per la descripció de la imatge, juntament amb la Rosa Maria Bassó, escultora, que en aquell moment feia la tesis de Modest Jagdé. Així és que molt agraïda, i actualment també es troba la talla que juntament amb altres es visita la ruta Modest Jagdé amb obra al Priorat. I doncs estem molt orgullosos i molt contents d'aquest acte i de que aquesta obra estigui a Marçà.
Bé, aquí vam participar l'altre dia en una jornada de la red d'IMEDU, que és a nivell d'Espanya, però participen professionals de l'educació i de l'ensenyament de tot arreu. que en aquest cas doncs, vam contractar que fem un taller sobre el còpel, que ja explicaré en què consisteix el còpel, però que en aquest cas una professional argentina manifesta així la seva opinió. Buenos días, está aquí el programa Priorem Priorat. Es importante que hemos contactado contigo, Mimi, de México, porque estás en España y bueno, te hemos dado a conocer el Cataluña, Tarragona y el Priorat. ¿Qué te ha parecido estas jornadas? Dime tú.
Fue una experiencia muy grata, aprendí muchas cosas, me llevo cosas importantes al país, principalmente en la atención que debemos tener hacia los alumnos, las alumnas, niños, niñas, adolescentes, de quienes requieren un maestro consciente en el uso de las nuevas tecnologías, en las que tenemos que seguir involucrando a los padres de familia, a las madres de familia y seguir conectando esta triada entre maestro, alumno y familia.
Són maneres d'aquests contactes que tenim per donar a conèixer Catalunya, també la Tarragona, el Camp de Tarragona, l'existència tant de la ciutat, que també és Patrimoni Humanitat, Tarragona, no? Però també el Priorat. Coneixen el Priorat? Anem a conèixer-lo. És una comarca, una zona molt natural, paisatgística, històrica, cultural, gastronòmica, al voltant del Montsant i de la Serra Llevaria. I, per tant, donar a conèixer la nostra comarca és un dels papers importants de Priorem Priorat. Ahir divendres va dur a terme una activitat aquí al voltant de la nostra comarca, en aquest cas a d'Ebre, sobre la Federació Catalana Voluntariat Social. Federació Catalana Voluntariat Social. Tenim entre nosaltres una entrevista amb el nostre president. Però tenim entre nosaltres el Ramon Nicolau, president de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Heu celebrat aquest divendres una jornada a nivell de Barcelona sobre la salut, voluntariat social per la salut. Aleshores, ens pots explicar una mica en què consisteix aquesta jornada que acabarà a Móra d'Ebre a nivell de la nostra demarcació de Tarragona i que nosaltres aquí a Priorem Priorat estem molt interessats en conèixer aquesta federació i aquestes intencions que teniu al voltant de la salut de les persones.
Aquest any 2025 celebrem ja la 20a jornada de voluntariat en el camp de la salut. Això vol dir que ho hem fet en 19 ocasions anteriors i normalment ho hem fet itinerant entre Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquest any ens hem plantejat el fer una commemoració més important amb el que dediquem un matí a una sessió per streaming oberta a tot el territori, però que la tarda del divendres l'hem dedicat precisament a poder fer sessions obertes per streaming, però també presencials a les quatre demarcacions. I en la demarcació de Tarragona hem triat fer-ho a Móra d'Ebre, tenint en compte que és important el que les Terres de l'Ebre també tenen una activitat molt important de voluntariat i el seu àmbit hospitalari tant a Tortosa com a Móra és significatiu, però a més aquest any ens hem centrat més també en l'atenció primària. Pensem que és molt important que tota la ciutadania pugui arribar bé a l'atenció primària i és precisament per això tan important la feina de les persones voluntàries que acompanyen a les persones més vulnerables per temes d'edat, per temes de salut, per temes de discapacitat, que la seva família no els pot acompanyar al centre d'atenció primària, i això és el que fan persones voluntàries a tot el territori. Aquesta jornada ha estat especialment interessant precisament per això, per veure que hi ha voluntariat en salut a tot el territori i que tenim molt clar que tenim molt futur per endavant, perquè realment seguirem necessitant aquest acompanyament que dona calidesa al tracte del personal sanitari i que alhora aproxima i ajuda a que les persones amb més dificultats puguin també gaudir d'un sistema sanitari com el català, que és dels millors del món.
Un dels aspectes que teníem nosaltres com a planificació de Priorem Priorat amb altres entitats que estem relacionades és la negociació, la mediació de les persones davant de situacions que necessiten doncs, una altra persona perquè arribem a una planificació d'una solució. Llavors, la negociació és entre persones, quan parlem en qualsevol, sobre les qüestions, problemes, els nostres conflictes, i els podem resoldre. I la mediació és quan nosaltres necessitem una altra persona perquè puguem arribar a aconseguir els objectius. Per això nosaltres estem no sols estudiant, investigant i també respectant la confidencialitat dels casos, malgrat doncs, respectant totalment les dades personals de les identitats de les persones, però nosaltres aprenem i podem ajudar altres persones. Per tant, si vostè té un problema, ens podem contactar amb nosaltres i a continuació la solució del seu problema podrà aprendre una altra persona sense que ens coneguem i tenim dades personals. Per tant, la mediació és un camp de futur per a construir la convivència entre les persones a nivell local, també a nivell nacional, comarcal i també internacional. La convivència és el més important. Bé, en aquestes jornades de la Red d'IMEDU, de professors i professores i professionals de l'ensenyament, que poden ser productors, ofereixen productes, ofereixen doncs, recursos, també professionals, editorials i tal, però sobretot professionals de l'ensenyament, de mestres i professors d'institut i de la universitat, doctorants, i no sols d'Espanya, sinó també de Catalunya, claríssim, però també d'altres països, com Portugal, Itàlia, Argentina, Mèxic i Cuba. I amb nosaltres ara tenim un participant que va participar al meu taller, el taller del Coppel, que és aquest taller que s'ofereix per entendre com funciona la nostra ment des de la neurociència actual i que serveix perquè millori el record, la comprensió i també la motivació per l'estudi a totes les edats, però no sols també a l'ESO, que és una etapa una mica delicada de l'adolescència. Tenim aquí l'entrevista amb el nostre company José Luis Figueroa, professor de Sant Cristóbal, de la Universitat a nivell de Cuba, i que ens dirà unes paraules. Tenemos en nosotros José Luis Figueroa. Figueroa es un profesor cubano que hemos contactado en la red DIMEDU de profesores y profesoras de toda España que participan también de todo el mundo. ¿Qué es para ti participar en la red DIMEDU?
Hola, profesor. Es un gusto, participar en ese en su programa de radio, un programa que, por lo que me has hablado, es prestigioso. Bueno, primero, buenas tardes, noche, porque yo sé que en España ahora es un poco ya oscuro de noche. Pero bueno, es un lujo participar en este pudiéramos decir, escenario de investigación, donde lo fundamental es las personas que innovan, o sea, hacen innovaciones importantes para el desarrollo de cualquier faceta de la vida. Fundamentalmente, en este sentido, todo relacionado a la preparación de esas nuevas generaciones y la preparación para la vida. Bueno, puedo decirle que a través de este evento nosotros podemos publicar nuestras experiencias. Son experiencias que tenemos prácticamente guardadas, engavetadas, y no las hemos publicado nunca, y queremos publicarlas para que el mundo entero pueda escucharlas, verlas, y esto posibilita que analicemos también las nuevas tendencias actuales en el mundo, porque bueno, he visto actividades que se han dado hoy donde se han dado tendencias y conceptos fundamentales que permiten elevar el nivel cultural de los que participan en estas actividades. Estas nuevas tendencias también nos preparan para la vida, fundamentalmente para la vida social, para la vida laboral y para la vida académica. También nos permite, profe, elevar nuestro nivel desde el punto de vista de las relaciones interpersonales que tiene que establecer el ser humano con sus coetáneos. Y no vamos a hablar de coetáneos solamente de su país. En este momento estamos estableciendo relaciones con otros amigos de otras partes del mundo, donde son importantes estas relaciones interpersonales, porque a través de esas relaciones interpersonales, ya sean académicas o no académicas, se forma la personalidad. O sea que es un lujo participar en este evento, y por tanto ya me estoy matriculando para el próximo, donde espero que tengamos otra vez nuevamente un contacto. Ya nosotros hicimos una publicación a esa revista y pensamos tenerla, después que la analicen y la prueben, pensamos tener una nueva publicación en una revista relacionada con este importante evento. Muchas gracias, profe, y de verdad que es un lujo participar en su programa radial.
Aquestes jornades RED i MEDUM, que vol dir la RED, una xarxa de professorat, d'entitats, d'institucions, recursos editorials, però sobretot professorat d'escoles i d'instituts. I nosaltres participem en aquestes trobades internacionals, a obertura internacional. I seguim amb el nostre programa. Nosaltres vam conèixer el COPEL, la pràctica COPEL, com podem, pocs exercicis de 10 minuts diaris que es pot fer en família, es pot incrementar l'èxit i la capacitat de record i comprensió dels menors d'edat, en aquests casos alumnat de la primària i l'ESO. Se pot aplicar a batxillerat, ja ho estem fent, com a estudiants universitaris, com també a persones de totes les edats, a residències i centres de dia. La importància de la gent gran és sentir estímul per l'entrenament del record de la seva vida, perquè recordar la seva vida dona sentit perquè trobem més satisfacció de la nostra existència i no ens sentiguem frustrats, amargats, o discriminats o abandonats. Els avis i les àvies també és important que se sentin útils ni que sigui conversant amb nosaltres, perquè la seva conversa per nosaltres és important i és un treball d'investigació, perquè per mig de la conversa se pot arribar a també a trobar la satisfacció emocional, afectiva i també l'amistat amb els companys i companyes que comparteixen la nostra vida. Tot seguit, tindrem l'entrevista amb nosaltres a nivell d'economia, que és important l'economia i, a més, tenim dubtes sobre el tema econòmic, que tothom sap què és, però totes aquestes qüestions de deutes internacionals, que si aranceus, que si quanto, també és important, per exemple, entendre una cosa o sentir opinions al voltant que seria doncs la fusió que vol fer del BBVA del Banc de Sabadell, no? I amb nosaltres teníem a Pedro Gómez, expert en economia a nivell internacional, que tot seguit ens donarà la seva opinió. Tenemos entre nosotros a Pedro Gómez, un experto en el campo de la economía, que ahora ha sido contratado por la Universidad de Valencia y da a conocer aspectos de la economía que es de interés general. ¿Qué aspectos son importantes que tú das a conocer en tus libros que has publicado? Para los que nos están escuchando en la comarca del Priorat y catalanes, catalanohablantes, catalanófonos del resto del mundo que están siguiendo nuestro programa, ¿qué es la aportación que llevas a cabo a nivel de economía? Y también te quería preguntar un tema que es candente, que la gente está preocupada, sobre todo clientes, usuarios o posibles afectados del Banc de Sabadell, que está y quiere ser absorbido, no sé si es el concepto adecuado, absorbido por el BBVA. ¿Qué opinas en este sentido?
Josep, el sistema precapitalista actual en el cual vivimos permite la concentración de grandes empresas y grandes entidades bancarias, oligopolios. Esto desnaturaliza la libre competencia. Por tanto, la absorción del Banco de Sabadell por el BBVA me parece fatal. Adam Smith ya decía hace 250 años que el mercado funciona mejor cuanto más competencia hay, cuantas más empresas existan en el mercado, y en el sistema financiero ocurre lo mismo. Josep, boa tarde, ¿cómo estás? Pues nada, aquí luchando. Te iba a enviar un mensaje de voz, pero se me ha cortado y ha desaparecido. Te comento, me han hecho profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy sacando la segunda versión de los libros del patrón interés y competencia institucional normativa. El día 29 voy a Sevilla a dar una conferencia a la Facultad de Ciencias Económicas, porque les llamó mucho la atención mi teoría monetaria y quieren que dé una conferencia allí ante 100 personas, profesores y estudiantes, más de 100 personas. El auditorio tiene una capacidad superior a más de 100 personas. Y nada, creciendo mucho. Esta nueva edición abordo no solo la estabilidad en el poder adquisitivo, sino algo muy importante que nosotros en Europa no sentimos, que es la influencia en el tipo de cambio en la economía. Nosotros con la peseta no teníamos tampoco muchas turbulencias porque recibíamos una gran cantidad de turismo y España tenía unas reservas de divisas gigantescas. Pero los países que han tenido malos políticos y han, digamos, maltratado al pueblo, tipo Argentina, y que ya no confían en su propia moneda, o los países que no tienen una capacidad de exportación o de atracción de turismo para tener reservas suficientes como para la defensa de su moneda, viven en constante digamos, en constante turbulencias, ¿no? Constante, y a más, los países que se dedican a exportar y no tienen todavía una economía industrial sostenida, por ejemplo, los países que tienen petróleo, Angola, tienen mucho petróleo, pero no tienen una industria, sufren lo que se llama el mal holandés, que se dio en los años 70 con los descubrimientos de los grandes yacimientos de gas de Holanda, y que hicieron incrementar, a pesar de descubrir esas grandes riquezas, distorsionó la bonanza económica, distorsionó toda la economía y generó paro. Porque claro, cuando entra mucho dinero en un sector de actividad económica y de forma repentina y tal, distorsiona todos los precios relativos de la economía, y si no tienes tu moneda sube mucho, y otros sectores caen. Y entonces eso produce un cataclismo que, hasta que se ajusta toda la economía, pues aumenta el paro, a pesar de una buena noticia. Eso se llama el mal holandés en economía. Bueno, entonces, en esta segunda edición, aparte de la estabilidad en el tipo de cambio, aparte de la estabilidad en el poder de compra, que aquí en Europa, como te digo, no sentimos esa, porque tenemos, es una moneda fuerte, una moneda dura, y no sentimos esas turbulencias que tienen otros países mucho más débiles. Pero aparte de tratar la estabilidad monetaria, la estabilidad del tipo de compra, en esta segunda edición dedico un buen capítulo a la estabilidad en el tipo de cambio y cómo contrarrestar los ataques financieros, los robos al Banco Central. Porque en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los robos a los bancos eran físicos, pero ahora el atraco a los bancos se hace de forma virtual, mediante especulación monetaria. Son atracos Turquía. Turquía cada año la ordeñan a Turquía. Y como tiene grandes reservas de divisas, exportan y tal, la ordeñan. Es un país grande, tal, con cierto nivel tecnológico, pues la ordeñan. Y todos los años la sacan como aproximadamente unos entre 5 y 10 mil millones de dólares. Y el Banco Central tiene que salir a defender la lira turca, se gasta las reservas y la ordeñan, paran y dejan que... Y Erdogan siempre está en la picota, que es un mal presidente, pero todos son fuerzas. Muy interesante, cuando leas este libro, ya te enviaré esta edición, que si Dios quiere... Cuando leas este libro, las historias que cuento, te darás cuenta, pues, un poco que hay casta política en todos los países, pero en todos los países también hay una secta financiera silenciosa que es espectacular. Y nada, muy interesante. Y sobre todo propongo medidas, como siempre, de una forma constructiva. Propongo medidas para esto, para que la economía funcione mejor, y por eso me han invitado a Sevilla a hacer una conferencia. Y nada, esto es lo que hay, mucho trabajo y sembrando para un poco para el bien común, que es la mayor satisfacción que se puede dar una persona cuando ya empieza a tener más de 50 años, ¿no? Empieza a tener otra visión de la vida y te empiezas a sentir de otra forma, satisfecho, diferente. Encuentras un placer en ciertas cosas que antes no encontrabas. Y nada, ahí estamos. O sea, que espero que tú también vayas bien y seguimos en contacto. A ver si un día paso por allá y tomamos algo, comemos algo y te entrego algunas unidades de mis libros, ¿vale? Un abrazo, Josep, muy fuerte. Un abrazo, Josep María, un abrazo muy fuerte. ¿Por qué vivimos en un sistema precapitalista? Pues sencillamente porque tenemos dos grandes problemas que no ha sabido ninguna escuela económica, ninguna escuela jurídica solucionar, que son el problema de la emisión de dinero y el problema de crear un sistema democrático más participativo, más abierto, más alejado de las oligarquías políticas. Tenemos, por tanto, un problema en la impresora monetaria y un problema en la impresora legislativa. Mientras estos dos problemas no se solucionen, viviremos en un sistema precapitalista. El sistema precapitalista tiene estropeada la impresora monetaria, por así decirlo, y estropeada la impresora legislativa. ¿Qué propongo yo? Para solucionar los problemas de la impresora monetaria, el patrón interés, un sistema político de emisión de dinero conforme a las necesidades del mercado. Para solucionar los problemas de la impresora legislativa y que podamos vivir en un sistema de un plebiscito permanente, propongo la competencia institucional normativa. La competencia institucional normativa daría voz y voto, digamos, en una especie de gremios, pero con competencia, porque los gremios no tenían competencia, una especie de sistema gremial, pero con competencia a los profesionales en aquellas actividades donde son expertos, en concurrencia o en competencia con los políticos. Por tanto, habría, digamos, un totum revolutum, por así decirlo, de unidades normativas que podrían dictar normas, y el precio ganador, lo que yo llamo el precio ganador, sería la mayoría concurrencial. Eso lo explico en mi libro, cómo funciona, pero habría un sistema anárquico que generaría orden, que es cómo funciona el mercado. El mercado, cuando no hay interferencias en la formación de los precios, es un sistema anárquico donde a ningún empresario se le dice qué productos tiene que vender, qué cantidad, con qué formato, qué calidades. Un sistema absolutamente anárquico, pero que finalmente, porque como decía Proudhon, la anarquía es la madre del orden, me costó muchos años entender esa frase, al final el sistema anárquico de precios y empresarial, cuando no tiene interferencias políticas, pues genera orden. Y con el sistema legislativo tendríamos que tender en una sociedad abierta, tendríamos que tender a un sistema similar, a un sistema anárquico donde diferentes unidades normativas compiten entre sí para imponer su criterio social y económico, pero que al final ese sistema multidisciplinar y anárquico generaría un orden más maduro, más ecuánime que el actual sistema que tenemos, donde la concentración reside en los partidos políticos, que son controlados por oligarquías, que a su vez tienen un líder mesiánico que controla el Parlamento. Y esto es una aberración, el sistema que tenemos actualmente político es una aberración, porque pocas personas determinan el destino de millones de ciudadanos. Y lo mismo, algo parecido, ocurre con el sistema monetario. Tenemos que ir a, o sea, que es más complicado, ahí no puede haber competencia, tiene que haber difusión, tiene que haber la emisión de dinero conforme a las necesidades del mercado. El sistema de emisión de moneda tiene que ser apolítico. ¿Por qué? Porque el dinero se creó para el intercambio de trabajo, y como se creó para el intercambio de trabajo, no podemos emitir dinero si no existe un trabajo previo y efectivo. Espero que estas ideas ayuden a tus oyentes a entender en qué mundo estamos y los pasos tan gigantescos que tenemos que dar. Yo siempre digo que los economistas y los políticos y los juristas del siglo XXIV les costará entender cómo funciona nuestra economía, al igual que ahora a nosotros nos cuesta entender cómo Inglaterra, a finales del siglo XVII, se constituyó, se erigió como la primera potencia económica mundial cuando su economía funcionaba con monopolios, más de 700 monopolios. Pues bien, al igual que ahora nos cuesta entender cómo funcionaba la economía inglesa, la primera economía del mundo a finales del siglo XVIII, a los economistas del siglo XXIV les costará entender cómo funciona nuestra economía, la economía precapitalista. Tenemos que dar un paso gigantesco y estamos sentando las bases. Las ciencias sociales, aunque son más difíciles de evolucionar que las ciencias duras o ciencias exactas, pero van evolucionando progresivamente. Espero que les guste este podcast que te dejo y un fuerte abrazo para toda Cataluña. Hay un aspecto importante que es endémico en los oligopolios. Cuando se crean grandes empresas sistémicas, se aleja la gestión de la propiedad. Y esto es fatal para cualquier empresa. Por tanto, en una sociedad capitalista existirán muchas más pequeñas y medianas empresas, pero la economía funcionará mejor. Hoy se escuchan en muchas tertulias decir, bueno, es que España es una sociedad de pymes o Argentina es una sociedad de pymes, como si fuera algo malo. No, es algo bueno. Lo que son malos, lo que es realmente fatal para una economía, son las grandes conglomerados industriales. Una economía capitalista, una economía seria, debería de funcionar con pequeñas y medianas empresas en gran medida perfectamente coordinadas mediante el anarcocapitalismo, por así decirlo, un sistema anárquico de donde todo el mundo al final se entiende y genera orden. Cuando tú intentas crear orden a partir de grandes conglomerados industriales, grandes bancos, porque te parece que es más fácil la planificación económica y financiera desde la atalaya de esas grandes instituciones, al final consigues el efecto contrario al deseado, el desorden. Y esto es algo sorprendente, que cuesta trabajo entender desde la teoría económica y desde la teoría jurídica, pero es así, la verdad es la verdad y la realidad no pide permiso, como se suele decir. Es evidente que no es inteligente decir que somos un país de pymes o pequeñas y medianas empresas. Deberíamos de ser un país de pymes y de pequeñas y medianas empresas y no de grandes conglomerados industriales y financieros.
Bé, acabem de sentir el nostre company Pedro Gómez, que és escriptor, economista, investigador i ara serà professor de la Universitat de València. Moltes gràcies per les seves idees, els seus consells, la seva opinió entre la possible fusió del BBVA amb el Banc de Sabadell. I bé, amb tot això, seguim el nostre programa. A tots vostès que estan escoltant, escolten dins de la comarca del Priorat, però també ens poden escoltar de qualsevol part del món, que siguin catalanoparlants o castellanoparlants, en aquest cas, d'aquestes opinions, d'aquestes persones de Cuba, d'Argentina, de Madrid, tal que han col·laborat avui aquí al nostre programa Priorem Priorat, un programa obert a Catalunya, al Priorat, obert a tot el món. Hem de donar una trista notícia amb Pepe Mújica. El que va ser president d'Uruguai és una persona pagesa que va lluitar tota la seva vida a favor dels treballadors i les treballadores, a les persones més necessitades. Va arribar a ser el president de la República dins d'una trajectòria política de participació i sempre va donar testimoni d'honradesa, transparència, d'humilitat i de servei al país. Un servei que ell cobrava un sou i que a vegades feia donacions i a part d'ajudar el seu partit, també ajudar a obres benèfiques. Ha mort realment un testimoni a favor de la solidaritat, a favor un testimoni d'honradesa en el món polític, que és el que ens fa falta. Un home tota la senzillesa del món, explicava els seus projectes, les seves idees i no es callava de res. Gràcies, Pepe Mújica, per haver assistit i donar-nos una lliçó que en el món de la política encara queden persones honrades.
De
nosaltres tenim Amadeu Escoda, enguany també la marxa amb les seves produccions i creacions sardanístiques. En aquest cas, enguany, com està la situació?
Hola, bon dia a tothom. La veritat, contestant a la teva pregunta, és que la meva producció sardanista segueix endavant i estic bastant content del seu resultat. Aquest any, una vegada més, una sardana meva estarà present al concert de la final de la sardana de l'any, que aquest any es farà a Figueres. Estic content perquè una vegada més una música de les nostres terres del sud estarà present al nord, precisament a la capital de la sardana, Figueres. Aquesta sardana, Un somni vora el riu, se va estrenar a Móra d'Ebre i està dedicada a l'agrupació sardanista La Picosa. Això va ser el passat mes d'agost de l'any passat, en commemoració del seu 50è aplec. Doncs esperarem ara el dissabte a veure que de les 8 sardanes s'han quedat, n'hi havien 76, crec, n'han quedat 8, una d'elles és Un somni vora el riu, a veure el resultat de quina queda la primera. Però crec que el sol fet d'estar allà doncs ja és motiu d'estar content. Res més, sempre a la vostra disposició per qualsevol cosa. Adeu.
Bé, comencem a recapitular el programa d'avui, el número 130. Des de 2008, un programa mensual col·laborador a Ràdio Falset. Priorem Priorat. Fem la recapitulació d'avui amb les frases més destacades. Ahir divendres vaig tindre la joia de poder representar la Federació Catalana de Voluntariat Social, ja que estic a la coordinació des de l'any 2001 de Tarragona, de les comarques tarragonines, Terres d'Ebre, Camp de Tarragona, Priorat, i bé, és un taller d'aprenentatge amb la natura, va ser basat en els coneixements de la fauna aquàtica i passejada de descoberta de l'entorn, i ho va dur a terme l'associació AUBA, es va dur a terme a Móra d'Ebre, a la zona de l'Aubereda. Va ser ahir, de les 3 a les 5 de la tarda, obert a tothom i sobretot al voluntariat social de la salut, el voluntariat que es dedica temps de forma altruista a ajudar altres persones en un entorn a la vora del riu Ebre, però sí que també en aquest entorn de comunitat, que és tota aquesta zona de la Ribera d'Ebre, el Priorat i totes les comarques del voltant que tenen l'Hospital de Móra d'Ebre, i també tenim de referència a l'Hospital de la Cinta, de Mare Déu de la Cinta de Tortosa. En totes les nostres activitats que duiem a terme tant dins de la comarca com fora, totes les persones que podem contactar tenen com a factor comú donar a conèixer el Priorat, si coneixen el Priorat, si volen visitar el Priorat, que quines idees en relació al Priorat tenen o que els hi és per ells la comarca del Priorat. I en aquest sentit, per tant, nosaltres estem en contacte dins de jornades, com hem explicat en aquest programa, jornades d'IMEDO, de la RED, a nivell de l'estat espanyol, però que participen gent de Cuba, de Mèxic, d'Itàlia, de Portugal, etc. No? I teníem ja presentat, ja tenen algunes persones el seu mapa mental, ja tenen que existeix Tarragona, que existeix la comarca del Priorat, a l'est, a l'est de la península Ibèrica, i per tant això ens dona gratificació en el fet de donar a conèixer la nostra comarca. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, som un programa destinat també per la igualtat de les persones a partir de la seva equitat, ja que equitativament no tothom som iguals. a vegades doncs, totes les persones es poden dir, bueno, tenim igualtat d'oportunitats, però a veure, depèn com estem cadascú, la mateixa igualtat d'oportunitats no és la mateixa, perquè hem de tenir en compte i hem de buscar que les diferències entre les persones sí que siguin oportunitats, però les situacions poden ser discriminatòries en el fet de que no tingui en consideració aquesta diversitat de capacitats de les persones que és necessari que, respectar i també la seva voluntat, el seu consentiment i també promoure la consciència, la nostra consciència, que la nostra consciència tenim a la nostra ment biaixos, creences, prejudicis, supersticions, mecanismes de defensa, que davant de situacions que podem aprofitar, a vegades doncs, s'ho repensem, diem que no. I una de les oportunitats que fem, i cada un fa el que vol, i respectem la seva voluntat, és el fet de donar la seva veu. La seva veu, el nostre programa, això ja és un referent de lo que seria doncs, el respecte, però també lo que suposa la solidaritat de donar la veu, d'informar, de compartir no sols informació, sinó iniciatives, aspiracions, i que el programa sigui també un lloc de trobada i també fomenti i animi a les persones a visitar la nostra comarca. En aquest programa hem escoltat les veus que ens han donat de músics, de cantants, de persones amb risc d'oblit, de persones que estan molt lluny a Mèxic, a Cuba, però que també estan en contacte amb nosaltres gràcies a les xarxes digitals i a la comunicació telemàtica. Hem parlat avui sobre la trobada de corals del Priorat, aquesta trobada que es va fer el passat dia 26 d'abril a Marçà, una trobada que era tradició, com tots sabem, la pandèmia, la Covid-19, doncs, ha mogut una sèrie d'esquemes i tal, de situacions, no? de tradicions. Però bé, les corals, tres corals del Priorat, la de Cabassers, la de Marçà i la de Falset, es van trobar. I aquí tenim, també, ens han donat les veus dels seus representants. Durant aquest mes, també, una notícia importantíssima que ens ha afectat a persones que poden ser creients, persones que són atees, persones que són practicants, siguin de la religió que siguin. Ens ha deixat, no?, el Papa Francesc, i ha sigut reelegit un nou papa, el papa Lleó XIV, i que realment aquestes persones que són referents, que són importants per nosaltres, o almenys pels mitjans de comunicació, però que ens comuniquen missatges per la pau, missatges que ens inviten a contribuir en la tasca que tenim com el Pepe, l'expresident d'Uruguai, no? Que també ens ha deixat, una persona que es manifestava doncs, en coherència, autenticitat, deia que era ateu, però que tenia uns principis ètics i morals que a ningú li podem discutir. Al contrari, gràcies, Pepe, gràcies, Francesc, i bona sort, Lleó XIV. També hem tingut la veu de la investigadora Anna Guerra Cardona, que el proper dia 12 de juny l'estrenarem, li farem una entrevista per la ràdio, Ràdio Falset, és a dir, pel Priorat, i ella és experta, per dir-ho així, de les dones i el bandolerisme, el mite de la realitat, el mite del paper de les dones en aquestes èpoques passades que tots tenim i recordem, com també guerres, persones contra el sistema, sigui les guerres carlistes, les guerres del francès, etc. Però ella s'ha especialitzat principalment en el paper de la dona. Una dona, la dona que ha estat oblidada en aquests camps, perquè sempre citem a homes, però que també tenen influència en la nostra història. No podem tancar aquest programa sense felicitar el Centre d'Estudis Consultants per les seves jornades de participació a les jornades de baronia d'Entença, les terceres que s'han celebrat enguany, també pels 700 anys de la fundació o de la formació del comtat de Prades, que ha suposat també un pas endavant, i ara encara té en marxa la cita del concurs literari, dels premis literaris, que fins al dia 1 de juliol es poden presentar treballs, relacionats amb les bases que ells mateixos convoquen, el qual animem, per un costat, a participar en aquest concurs i després també donem gràcies i gràcies a tots els que han participat, aquelles persones que han contribuït de forma anònima també en la creació i la fundació d'aquesta celebració que ha estat un any, des de 2024 a 2025, dels 700 anys de la formació del comtat de Prades i, com no, també els que han contribuït a les terceres jornades de la baronia d'Entença. Ho poden trobar tot al nostre blog, al nostre blog Priorem Priorat, programa mensual col·laborador de Ràdio Falset des de l'any 2008, un 25 d'octubre, que vam poder iniciar i que seguirem endavant si vosaltres, que sou la clau, la donació de les vostres veus. Ens ha deixat Francesc Tarragó Sabater, un prioretí, una persona, filla d'un poble, és a dir, Cabassers, però un paper a nivell de la universitat, a nivell de la Universitat de Barcelona, i també la creació d'iniciatives científiques. Però per nosaltres, el 2007 va ser molt interessant perquè el vam entrevistar en públic, érem bastant, la sala bastant plena, vam fer una entrevista, ens va explicar la seva vida, per què havia decidit estudiar, que havia, quin paper era ser professor o professora, en aquest cas professor, no? El professorat, no? De distància a la docència, a la investigació, i va ser també, hem de reconèixer que va ser una llavor per nosaltres perquè el 2008 comencéssim a fer la proposta de, que se va otorgar per l'organització de Ràdio Falset de donar aquesta possibilitat d'iniciar Priorem Priorat, que ja portem des del 2008, ja pròximament, ja pràcticament més de 17 anys, és a dir, 17 anys de pas. Seguim aquí, Priorem Priorat, a la recta final. Priorem Priorat, Ràdio Falset. I bé, ja ens acomiadem. Ens acomiadem avui amb aquesta il·lusió de seguir endavant, de tirar en marxa, d'animar el cooperativisme de la nostra comarca, en el cas de Gratallops, de Falset, pràcticament tots els pobles, i si no, els pobles entre si, col·laboren el cooperativisme per poder tirar endavant l'agricultura, en aquest cas la producció de l'oli i del vi de la nostra comarca. Doncs amb això ens acomiadem ja també donar gràcies i que són a casa nostra totes les persones que visiten la nostra comarca, que se sentin a gust, i ja us invitem pel proper programa, serà el 131, serà el proper dissabte, dia 14 de juny, a partir de les 11 del matí. Podrem seguir directe en antena, directe per internet, o baixar el programa allí on estiguis, a tot arreu, on vulguis, on puguis, quan puguis, a tot el món. Només cal, com és evident, que és entendre el català. Ni ser catalanòfon, ni parlar el català, sinó entendre'l. Però amb les noves tecnologies, fins i tot es pot escoltar un programa en una llengua i un aparell ens tradueix a la nostra, a l'altra llengua que ens està que depèn i està escoltant. Però en general, gràcies als nostres radiooients, homes i dones de tota classe, siguin binomis o no, persones que els agradi la cultura i que disfrutin coneixent el Priorat i que també sàpiguen que al Priorat també hi ha iniciatives, hi ha bones voluntats i que volem compartir amb vosaltres que en la visita que ens feu que puguem trobar amistat. Aquí, fins al dia 14 de juny a les 11 del matí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bon cap de setmana i fins al mes que ve.